Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La defensa del president Quim Torra demana la nul·litat del judici argumentant que la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està contaminada per la imparcialitat del seu president, Jesús Barrientos, i de la jutgessa Mercedes Armas, que van participar en l'admissió a tràmit de la denúncia. Recordem que està en marxa des de les 9 del matí el judici per desobediència contra el president de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el jutja per desobeir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis públics durant la campanya del 28 d'abril. Uns fets que li podrien costar fins a 2 anys d'inhabilitació. Tornem a aquesta hora en directe cap a l'interior del tribunal, on hi tenim a la companya Mont Carvajal. Mont, bon dia, què ens en pots explicar? Què ha passat aquesta darrera hora?
Doncs bon dia, Pere. Efectivament, després que la defensa hagi demanat la nul·litat, hi ha hagut un recés d'uns 15 minuts per avaluar aquestes peticions i proves noves d'un pen aportat per les defenses i d'un escrit aportat pel Ministeri Fiscal. El judici s'ha reprès i en la represa el mateix Barrientos, el president de la sala, ha denegat totes les peticions i, per tant, el judici ha continuat endavant. El president Quim Torra fa 2 minuts que s'ha assegut a la cadira del mig de la sala i ha començat a declarar com a acusat. Amb un posat seriós, porta un llaç groc a la solapa i al pin de president de la Generalitat. Hi ha hagut una picabaralla espontània entre Torra i el jutge Barrientos perquè ell li ha preguntat si contestaria a totes les parts. El president Torra ha començat dient que Vox no perquè és franquista. Barrientos l'ha interromput. Ell ha continuat dient que Vox no perquè era, doncs, això, franquista, i que no volia contestar. El jutge li ha dit que es limités a dir si contestaria totes les parts o no, però que no podia desqualificar cap de les dues parts. Torra ha insistit que això no era cap desqualificació. A continuació ha dit que tampoc no volia contestar al Ministeri Fiscal, però si no vostè no em deixa explicar els meus arguments, ho faré al final de la meva intervenció. Així, amb aquesta picabaralla, ha començat Quim Torra, han posat seriós, declarant ara com a acusat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
D'acord, gràcies, Mondons, per aquesta acció. Bon dia.
Bon dia, senyora.
I a aquesta hora també us expliquem pel que fa a agricultura. Anem a les Terres de l'Ebre des d'aquest dilluns i fins al 22 de novembre. Alcanar acull la 26a edició de les Jornades Citrícoles. Es tracta d'una trobada que uneix diferents agents del sector. Ens ho detallen des d'Alcanar. Coneguem, com dèiem, més detalls des d'Alcanar. Míriam Gavaldà, bon dia.
Es tracta d'una trobada que uneix els diferents agents del sector i on, entre d'altres, es tracten les novetats i la situació dels cítrics. Jordi Montfort és el regidor d'Agricultura.
Més enllà de parlar d'aquests temes d'actualitat, ha tingut, en aquest cas, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha tingut la capacitat de saber generar este pol d'atracció de cara a personal tècnic molt qualificat, i que són unes zones tècniques que tenen un gran prestigi dins el sector. Per tant, crec que hem d'estar contents que Alcanar, per 26a edició, puguem estar acollint unes jornades d'aquestes, com deia, de referència al nostre país, al nostre territori.
La inauguració de les jornades anirà a càrrec del CAP, del Servei de Coordinació i Gestió Territorial de les Terres de l'Ebre, Enric Matamoros. Entre les ponències n'hi ha del greening, un bacteri que emmalalteix els arbres, o casos pràctics d'eficiència en requen cítrics.
Gràcies, Míriam Gavaldà, des del Canal Ràdio, per aquesta informació amb la qual acabem aquest butlletí. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio L'Escala. La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala. Navega amb nosaltres.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:15 a 2 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui és dilluns, dia 18, són les 11:06 i això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera, un programa d'entreteniment que us acompanya 2 hores al matí. I aquesta primera hora no seria la cosa el mateix sense... Sense la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia i bon dilluns a tothom.
Exacte, el dia que costa més de la setmana per alguns, de l'altres no. Avui ja saps que avui hi ha gent que avui és el seu dia festiu.
Sí, sobretot per al sector de l'hostaleria, eh? Sí. Però bé, avui el sector de l'hostaleria els tenim molt enfeinats i molt posats en feina, perquè hem de recordar que avui engega el Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Per tant, no aneu a dinar fora, perquè tots els cuiners els tenim allà.
Tots allà, vull dir, avui no trobaríem ningú.
No, segurament els que treballen per ells, no? Però els que són els xefs famosos, avui els tenim tots a voltant pel Fòrum Gastronòmic d'avui i fins dimecres.
Però a Girona també se'n feia algun, no?
No, aquest Fòrum Gastronòmic es feia un any a Girona, un any a Barcelona.
Ah,
anava fent la combinació. El novembre passat es va fer a Girona, el març es va fer a Càdiz i ara a Barcelona.
Després ha de tornar a Girona o...?
La teoria és aquesta. També t'haig de dir que després va haver-hi 2 anys seguits que es va fer a Girona. Vull dir que suposo que segons disponibilitat i segons interessos de vés a saber qui, es fa un lloc o un altre, però aquest cop, aquest any sí que el tenim a Barcelona, en aquest cas.
Molt bé, doncs avui és un bon dia per passejar-se, no sé a quin recinte firal toca, el de Montjuïc o el de Hospitalet, com que ara hi ha 2 llocs, és allò que no saps ben bé allà on t'has d'anar, però suposo que pot ser, podria ser l'Hospitalet, podria per més grandària, com que s'hi fan quasi totes les fires ara últimament en allà, vull dir, no sé si pot ser que sigui allà o a Montjuïc, no sé.
Recinte Montjuïc.
A Montjuïc, sí, sí, allà a l'Avinguda Maria Cristina. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs comencem el dia i encara continua l'apartat fred, que em penso que avui estava escoltant, que deia que a partir de dijous la cosa canviaria un xic i em penso que es tornarien a recuperar ja les temperatures de les que tocaria ara aquesta tardor, perquè, esclar, encara estem a la tardor i ja ha vingut l'hivern de cop. És allò que vam passar de posar màniga curta i l'endemà anar abrigats quasi, que només se'ns veia els ulls per poder mirar, perquè si
perquè no... el nas se't congelava, si intentaves anar més enllà.
Sí, ui, tremendo. Molt bé, doncs amb tot això anem a parlar del temps. Començant per les temperatures, com ho tenim a hores d'ara, 11 graus clavats justos a la closa del Llop, això seria més terra endins, i si anem ja a ran de mar, poca diferència, avui 11 graus en 3. Les temperatures, doncs sí, aquestes fresquetes, per començar el programa. El dia no, perquè suposo que haurà començat en temperatures més baixes, no?
Sí, és el que té. Ara ja ens llevem amb unes temperatures que bé escoltava, per exemple, aquest matí, que Vic ja estaven a 0 graus, carai. Més a muntanya ja eren negatius, i jo, per exemple, he vingut amb uns 6-7 graus de camí de Girona cap a l'Escala, per tant, aquí sempre tenim una mica més de bon temps. Mm-hmm. Però quan hi ha la tramuntana, doncs hi ha la tramuntana.
Ja. i el cotxe és que ara, abans era el 3, ara molts ja porten el 4, i ja te sent una alarma que ja te diu peligro de hielo.
Sí, sí, sí. Que molesta bastant, eh? Quan vas conduint i vas voltant entre el 4 i el 5, sí, i quan sí, es fica 4, pip.
Sí, sí, ja te,
sí, sí. Ja però bé, és bo saber-ho i tenir consciència doncs, de quina temperatura hi ha fora i que potser doncs, aquestes carreteres poden començar a gelar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això són els valors de les temperatures. Ara anem a les previsions. Cristina, què ens diu en Sergi? Quin titular ens porta?
Dilluns de cel ennuvolat i tramuntana, dimarts cel més serè i ambient d'hivern els dos dies. Mm-hmm. Centrem-nos en avui, en aquest dilluns 18 de novembre de 2019, que tindrem unes temperatures màximes d'entre 11 i 13 graus i unes mínimes d'entre 5 i 7. Pel que fa a l'estat del cel, alguna clariana aquesta matinada, però que s'ha tapat ràpidament al matí i que quedarà ennuvolat bona part del dia. Només al vespre es poden trencar els núvols. Al matí caurà alguna gotellada amb un ambient fred. Pel que fa al vent mestral fluix a primera hora aquesta matinada, girant a gregal a primera hora del matí de força 4-5. A mig matí ja està entrant tramuntana moderada de força 4-6, que es reforçarà fins a força 5-7 a migdia i tarda. Aguantarà la tramuntana forta fins al vespre. I pel que fa a l'estat del mar, maror de matinada amb forta maror a partir de mig matí. Tràgol de gregal d'un metre i mig d'alçada amb bandera groga. Recordem, tenim tramuntana moderada, vigilant aquesta navegació, que hi ha bandera groga, i 16,9 graus pel que fa a la temperatura del mar. Si no us ho creieu, aneu a posar el peuet i a veure què us sembla.
Exacte, és que si poso el peuet tornarà la sensació que estàs a menys 16.
A menys 16.
Molt bé, això és per avui, dilluns, per demà dimarts, les temperatures entre 12 i 14 graus, també fresquetes, i atenció perquè les mínimes entre 3 i 5 graus, amb un cel variable de matinada en núvols que marxaran de bon matí, quedarà el cel serè i es mantindrà així fins al vespre quan arribin els núvols prims per ponent, ambient que seguirà d'hivern. En quant al vent, tramuntana moderada a primera hora de la matinada, baixant tot seguit a tramuntaneta i calmant a mig matí. La resta del dia bufarà un vent fluix i variable. L'estat de la mar, maror, en tràgol de gregal d'un metre a un metre i mig d'alçada. Demà sí que ja hi ha bandera verda pels més atrevits que es vulguin anar a banyar, d'aquests que es banyen tot l'any, premiant, que ja ho han dit moltes vegades, d'aquests de valents. I després els que els agradin anar en barco i puguin anar-hi, doncs mira, allà demà tenen bandera verda, no hi haurà cap mena de problema. Molt bé, doncs això és el que deixa de si el temps. Cristina, tenim el quiosc ja preparat amb tot el que ens espera per explicar-los a la gent quins són els principals titulars i les fotografies de portada dels principals diaris en català. O catalans, més millor. Molt bé, doncs fem el recorregut, començant per Girona.
Comencem per Girona i concretament per el Diari de Girona, que obre amb aquest titular: Interior ha autoritzat en 3 anys més de 200 càmeres de vigilància en 17 municipis. Afegeix que SAL lidera el rànquing d'aprovacions d'unes eines que les policies consideren de molta utilitat i que els ajuntaments instal·len amb l'objectiu de reduir els delictes. Aquest és el titular principal i la fotografia principal l'hem de veure aquí al Girona. Amb aquest titular, Martí segueix sumant. Un gol de Gual dona un punt a un Girona que fa 4 partits que no perd. Veiem aquest resultat, aquest 1-1 contra el Ponferradina.
Partit molt d'aquells macos de veure, interessant, i el Girona, de l'arribada d'en Pep Martí, se li ha vist ja una altra manera de jugar, una altra manera de fer, i es va demostrar aquest cap de setmana, aquest diumenge al matí, que jugaven allà aquells partits a les 12, que n'hi ha que els agraden i n'hi ha que no agraden. A mi personalment no m'agrada. Hi ha gent que es diu que sí, que és la millor hora per anar a veure un partit, però bueno, mira, hi ha gustos per tots.
Sí, no? Per gustos colors.
Molt bé, anem al punt.
Sí, perquè per diaris el quiosc, eh? I veiem aquí l'edició gironina del Punt Avui, que aquest dilluns 18 de novembre obre amb una frase de Quim Torra: vaig a acusar l'Estat. Afegeix que Quim Torra serà jutjat avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la pancarta al balcó del Palau en el primer judici contra un president de la Generalitat en actiu, i que també que el president defensarà la llibertat d'expressió davant l'acusació de desobediència a la GEC, que en persegueix la inhabilitació, la Junta Electoral Central. Hem de dir doncs que aquesta vista doncs ja ha començat. Abans de començar la Higuera podíem sentir declaracions, sí, a través de la xarxa del que estava doncs manifestant Quim Torra i de com estava anant aquesta vista. I la fotografia principal també veiem en aquest moment a Marc Gual en un moment de la jugada i fica un punt que no omple. El Girona suma a Ponferrada amb aquest resultat 1-1, però no acaba d'enlairar-se, fent referència doncs a que és un empat i no una victòria, però millor això que perdre.
Tant.
Per tant, sempre s'ha de veure el got mig ple.
Sí,
el meu veure, eh? No sé, no, ja sé que no tothom ho veu igual, eh? Però ni tan mal.
Cada diari opinarà diferent.
Exacte.
Però bé, un punt el don per bo i amb un partit brillant del Girona, que a mi me va agradar, i esclar, jugava contra la Pontferradina, que portava també tota una ratxa de partits sense perdre, i em penso que va estar bé. A mi sí que m'ha omplir el punt, eh?
Sí?
Com a inxa.
Ja està, si en Joan està content, tots
com
estem
a inxa,
contents.
Com a inxa. Molt bé, anem als diaris d'edició barcelonina.
Doncs comencem pel Periódico, si et sembla, amb aquest titular. Torra al banc dels acusats. Afegeix que el president afronta avui el judici que podria comportar la seva inhabilitació i eleccions, i en destaca també una frase: no em defensaré, acusaré l'Estat de vulnerar els meus drets, diu. Podem veure aquí a la dreta una fotografia de Torra no molt bona, la veritat. Té una cara una mica així, han escollit una fotografia una mica en plan, i jo la... no sé. La fotografia principal, però, va acompanyada d'aquest titular: crema l'Amèrica Llatina, un esclat de protestes i repressió sacseja al continent. I doncs podem veure la fotografia unes dones que ploren per una víctima de la policia a Bolívia. Aquesta primera imatge, la veritat, és que posa la pell de gallina, eh? És ben bé l'expressió del dolor. L'altra darrere, amb les mans en l'aire, com mirant al cel, dient Déu ajuda'm, realment una imatge colpidora la que obre avui el Periódico. I una, doncs, una mica millor, eh? Barcelona Rosa, 36.000 persones van córrer contra el càncer de mama en aquesta cursa de la dona, amb aquesta marea rosa, que ja veiem a diversos municipis.
Sí, unes curses. Bueno, Barcelona ja fa molt de temps que es fa, i veiem, doncs, que els diferents municipis catalans van posant cursa de la dona, i l'Escala aquí ja tocarà el mes de gener, una cursa que ja s'ha anunciat i que també té cada vegada més èxit. I ara fa poc que també es va fer, no? La setmana passada o l'altra, també penso que es feia a Girona o així. I bueno, són aquestes curses amb molta acceptació. També.
Anem a veure què ens diu La Vanguardia, i aquest és el titular: el PP dubta entre oferir un pacte a Sánchez o esperar que fracassi. Afegeix que Casado guarda silenci, Feijóo aposta per un acord de populars amb PSOE i Ciutadans, i d'altres s'hi oposen, a dir, l'oposició a Vox. I la fotografia principal, doncs, podem veure literalment una ciutat en flames amb aquest titular: Hong Kong torna a cremar. La policia de Hong Kong va respondre ahir a la nit a l'escalada de violència dels activistes que demanen la democratització de la ciutat.
Molt bé, i acabem amb el diari Ara.
I aquest és el titular: Torra afronta avui el judici que el pot inhabilitar. És el titular del dia, eh? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutja si va desobeir o no retirant el llaç groc de la façana, i el president al·lega falta de competència de la Junta Electoral. Podem veure també aquesta fotografia principal: les protestes a Hong Kong que s'enquisten. Això diu el titular que acompanya la fotografia, on també hi veiem, doncs, moltes flames aquí al centre de la ciutat, i és que aquesta ciutat, doncs, ha viscut una nova jornada d'enfrontaments entre la policia i els manifestants.
Com està el món, eh? Com està el món? Com està el món, i sobretot avui dilluns.
Deprimeix una mica, en veritat. Ens hauríem de plantejar si començar el programa així o no, perquè rarament diem bones notícies, eh, Joan?
Sí. És com un diari amb bones notícies, vull dir, em penso que no duraria gaire.
No. Sembla que a la gent els agradi el morbo, eh?
Sí, i tant. Molt bé, doncs això és el que dona de si la premsa, després d'haver repassat els titulars principals i també les fotografies de portada. Avui, doncs, de cap d'aquelles que dius: ostres, sembla que això t'alegra un xic al dia, però bé, és el que té el món, que mai està quiet, no? Que sempre passen coses a per tot arreu. Molt bé, doncs ens anem a posar-hi una mica d'alegria, perquè, Cristina, jo t'ho haig de dir, eh?
A veure.
Jo t'ho haig de dir.
Què em vols dir?
Jo t'ho haig de dir. Què li passa a la vida?
Oh, és vella.
Soc el nen que hi vaig ser. Sí, jo vetllo pels teus somnis. La por no vindrà mai, així sabràs que viure és molt bonic. Cauen mil llàgrimes al mar. Tu mai no em veuràs plorar. Que sols la teva joia allunya el meu dolor, i així així. Jo sé que viure és molt bonic.
Penso que és un privilegi el disc de la Marató que tingui la veu de la Noa cantant en català i aquesta cançó. Jo penso que és la joia de la corona d'aquest disc.
Home, sí, La vida és bella de per si és una cançó que a tots ens fa sentir alguna cosa, No sé si melancolia, alegria, no ho sé, però sí, aquesta veu incomparable, La veritat, sí. Tenim un tresor aquí a la Marató i per això doncs, també ho estem compartint, ja des de fa una setmana amb tots vosaltres, perquè ja aneu coneguent tots els temes abans d'aquest diumenge?
No, el proper. Ens agradaria que fos aquest diumenge, tinc ganes de tocar.
És que ja tenim pressa,
Sí. Més les cançons, diguem que les cançons que posem no, només és un fragment, que és el que t'ensenya aquí a la pàgina web de la Corporació Catalana.
Un avançament,
Un avançament, que és el que anem posant. Un tastet d'aquest disc de la Marató, que, bueno, Déu-n'hi-do, la quantitat d'artistes que hi presenten, i jo, com vaig veure, vaig veure la Noa amb La vida és bella, dic, ostres, això que per mi és la joia de la corona, aquí és una cançó impressionant. Molt bé, doncs continuem, i anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys i etcs. A veure, Cristina, si no fallem avui,
A veure, hem de felicitar.
Felicitem algú que ens digui, no, avui no toca. Avui, dia 18, és la dedicació de la Catedral de Barcelona i de les Basíliques de Sant Pere i Sant Pau a Roma.
Molt bé, doncs felicitats als romans.
També Sant Aureli, Aureli encara n'hi ha alguns, Sant Ot.
Aquest és un nom cada cop més popular.
Sí. Coneixem l'Ot Pi, que va ser el primer que va començar amb el trialcín.
L'Ot el Bruixot.
També.
Un joc molt clàssic.
I Sant Romà.
D'aquí devia venir lo de les basíliques i les esglésies, no?
Sant Romà.
De Romà també n'hi ha alguns, encara.
Romà o Roman. També aquest nom encara trobem algú que es posa. Aureli també. I Ot, també jo, l'Ot m'ha ve aquest noi que va començar a practicar trial en bicicleta i d'aquí quasi va sortir aquest esport, el Ot Pi, es deia.
Es diu.
Que em penso que és de la teva zona.
De la meva terra. Els esportistes d'èlit són de la meva terra. Doncs sí, hi ha tendència a noms cada cop més curts i diferents, i Ot és un d'ells, Jo crec que si miréssim el rànquing de noms, és un dels noms que any rere any ha anat ascendint. I bé, doncs, a felicitar avui també, ja hem dit els sants, anem per als aniversaris, a felicitar primerament a tots els oients que ens estigueu escoltant i que sigui el vostre aniversari, i si no ho és, doncs també felicitats per gaudir d'aquest dilluns un dia més. I d'aquí sí, és l'aniversari. És la Mònica Randall, que en fa 77.
Sí, la Mònica, que una època, aquesta noia que presentadora i actiu, en castellà era Randall.
Sí, clar, la ella no els hi va gaire bé als castellans,
I jo, com era petit, era aquella que sortia per tot. La veies a per tot, tant presentant programes, com fent teatre, com a pel·lícules, i ara va un temps que ja s'ha retirat molt, així és de la vida pública, dels mitjans de comunicació, però haver-hi una època d'aquella que la veies, cosa que passava, gala que es feia, perquè se feien poques, tampoc, en blanc i negre, sempre sortia ella.
Feia juntes però no revueltes.
Sí? Exacte.
Doncs felicitar també a la Linda Evans, que també en fa 77.
La Linda Evans, que la coneixem d'aquella sèrie Dinastia. Després de...
Actriu a nord-americana, no?
Sí, després de la sèrie Dallas, també d'alles aquí, d'Ales a l'Anya. Doncs va venir una altra sèrie que era Dinastia, que també doncs, hi havia aquests lius entre la gent benestant, i la Linda Evans era una de les protagonistes que també, doncs, d'aquestes actrius que quasi li coneixem, que era una de les protagonistes d'aquesta sèrie, i ja a partir d'aquí ja també va desaparèixer del primer pla, diguem, de com a actriu. Tot i que era d'aquestes actrius guapes, d'aquestes que els de la meva edat quedàvem enamorats, només de veure-ho.
I ara anem de 77 a una que em fa 50 menys, que em fa 27, que és la Caral Casas.
Caral Casas, jugadora de bàsquet, de Bescanó, que doncs, actualment juga al València, també sortida de la pedrera de l'Uni Girona, que també ha passat per molt d'equips, i després també de jugar fora, doncs, és una de les jugadores també importants dintre el món del bàsquet, gironina, i que actualment està jugant a la Lliga amb l'equip del València, València Bàsquet. Molt bé, doncs aquestes són, avui, curiosament, tres dones, eh? Sí. Molt bé. Després d'això anem a les curiositats.
I avui sobre què van?
Sobre tempestes.
Tempestes?
Sí, què passa a les tempestes? Ara ho sabrem.
¿Sabies que...?
¿Cómo es desencadenar una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
Fixa't tu.
44.000 tempestes diàries. Perquè, clar, ara aquí som tardor, però en algun lloc...
En aquest moment, en algun lloc hi ha alguna tempesta.
Exacte, perquè en algun lloc és estiu ara mateix, no?
Sí. A l'altra punta, doncs ara és estiu. Imagina't passar el Nadal a la platja. A vegades veus aquestes imatges del Brasil i tot això, com fan el fi d'any,
Jo tinc pendent passar un cap d'any en una zona calorosa i passar un carnaval en una zona calorosa, perquè això de fer el carnaval aquí, amb el fred que fa...
Home, que es faci per això, perquè la gent així es balli més i tingui més ganes.
Sí. Però un carnaval d'aquests de Brasil o així ha de ser brutal. És d'aquelles coses pendents a la llista de coses per fer.
Que fer has de morir. Les 100 coses que has de fer abans de morir, són ni tens aquesta?
No sé si seria de les principals, però sí, m'agradaria.
Molt bé, doncs això era la curiositat de les tempestes, que déu-n'hi-do aquesta dada que ens han deixat a última hora, perquè ara vés a saber les tempestes que hi ha all around the world. Molt bé, doncs sense anar gaire lluny, ens quedem aquí a casa, perquè ara fa un any i ara en fa 5 passaven coses. Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular de Ràdio L'Escala, l'episodi clàssic de llevantada que ha afectat l'escala durant aquest cap de setmana i que no es produïa des del mes de febrer, s'ha endut part de la riba petita de la platja. És la conseqüència més visible i notable de les onades de fins a 6 metres d'alçada.
Mira, parlant de mal temps, doncs continuem. No, continuem parlant.
La pluja i el temporal de mar d'aquest cap de setmana han deixat imatges espectaculars a l'escala, però també han causat desperfectes. A més de les afectacions a la zona del Riuet i el Rec del Molí, que han obligat a tallar alguns carrers, i a les platges d'Empúries, els embats a les onades han trencat la riba petita de la platja de l'escala. El paviment ha quedat esmicolat. És per això que l'Ajuntament de l'Escala ja ha iniciat els tràmits per a sol·licitar a Costes una actuació d'urgència. Víctor Puga és l'alcalde de l'Escala.
El tronat llevant ha fet mal, sobretot a punts de platges d'Empúries, que hem pràcticament desaparegut, aportant molt de sediment, molta roca, molt de troncs d'arbres a d'altres platges de l'Escala, i amb una afectació important d'un dany patrimonial i també d'alguna manera doncs, que representa un símbol per l'Escala i per la platja, que és la Riba Petita. La Riba Petita pràcticament l'ha partit per la meitat, i per tant aquí caldrà una intervenció d'urgència. Hem començat a fer ja tramitacions amb Costes aquest mateix matí a través del telèfon per veure de quina manera podem abordar una solució definitiva per consolidar aquest espai que té doncs, aquesta simbologia per l'escala.
Bé, doncs això era el que passava i la riba torna a estar com era abans. Una cosa que ràpidament es va recuperar.
Problema-solució.
Exacte. Exacte. Bé, i ara fa 5 anys la notícia era que la falta de vocació obliga el capellà de la parròquia de l'Escala, mossèn Martí, a assumir també les misses de Sant Martí d'Empúries. I escoltem un fragment de l'informatiu.
El mes de setembre es va jubilar el capellà de Sant Martí d'Empúries i davant la falta de relleu el bisbat de Girona ha decidit encomanar-li les misses a mossèn Martí Colomer, responsable de la parròquia de l'Escala. Francesc Pardo, bisbe de Girona, ho va explicar diumenge durant l'aplec de Sant Martí d'Empúries.
Mossèn Pere ja feia temps que havia demanat doncs, de jubilar-se de la parròquia perquè doncs, ja feia potser un any. Jo li vaig dir, aguanta mentre es puguis. I darrerament ja em va dir, ara, ja al mes de setembre, ja no puc més, ja. I aleshores doncs, vaig acceptar-li la jubilació. Ell està a la residència del bisbe Sevilla. I, és clar, mossèn Martí ja era rector de l'Escala, és el mateix municipi, és el xiprés d'aquest arxiprestat, i amb la situació que estem vam pensar que era el més indicat per poder portar la parròquia de Sant Martí d'Empúries. Aquí hi ha un bon nucli de persones que ja se n'encuiden, que es preocupen, que en són responsables, i gràcies a això doncs, també el mossèn pot portar més parròquies perquè sempre té aquest recolzament.
Bé, sembla que últimament hi ha aquesta falta de vocació ja des de fa d'anys i els capellans avui dia s'han de multiplicar, perquè no tan sols tenen una parròquia, sinó que, déu-n'hi-do, hi ha mossèns la quantitat de parròquies que tenen. Però no passa aquí, passa a la resta. Vull dir, no sé quina solució hauran de trobar, sinó començar... Bueno, hi ha llocs que ja inclús ho fan la mateixa gent, hi ha els seglars i tot això, que poden fer missa i segons quines coses ho poden fer i segons quines altres no. Però bé, veurem com va acabant tot això. Bé, doncs continuem i anem al refrany, la frase o la dita del dia que diu el següent...
La clau és la pau.
I en Víctor Pàmies ens ho explica.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
La clau és la pau. Casa mia, per pobra que sia. I el fet de poder fer córrer la clau i deixar la porta tancada lluny de mirades indiscretes. La nostra llar ens dona seguretat i repòs, perquè a cada porta la seva clau. Potser per això, quan algun lladre entra a casa, ens ve un sentiment d'inseguretat i d'incertesa, perquè sembla que ja ni a casa estiguem segurs. En sentit, també diuen que una clau d'or obre tots els panys, donant compte de la facilitat amb què s'aconsegueixen les coses amb diners. I tot fa pensar que a casa del ferrer, clau de fusta, i vetllar perquè de la clau no hi sigues esclau. Només em resta, doncs, recomanar-vos que de tot el món fiau i dues voltes a la clau. La clau és la pau.
Però ja ho veus.
Ho ha explicat molt poèticament,
Sí.
Tenim moltes referències d'aquesta La clau és la pau, i gràcies a Víctor Pàmies per explicar-nos-ho.
Exacte, Víctor Pàmies, que és un expert en refranys, en frases i dites català, i té diversos llibres escrits sobre aquest afer. Molt bé, Cristina, he decidit aquests dies canviar un xic del que era la cançó del dia.
Molt bé.
Me n'he anat... a la pàgina web d'Enderrock, i saps que Enderrock cada any dona els premis a les...
A varios, molts premis, sí.
Dona premis a molts premis,
Sí, a molts premiats dona molts premis, sí.
A molts premiats. I a partir d'ara doncs, estarem uns anys escoltant quina va ser la millor cançó pop-rock que es va escollir dintre els premis Enderrock a votació popular.
Popular. Ja saben, per tant, la votació del públic, no és la que atorga la revista o el grup
Enderrock
com a tal, sinó la que vota el públic.
La que vota el públic, la gala se fa l'any següent, la gala en el 2003 va ser que es va donar en aquesta cançó que escoltarem ara, que comença sonant així. Doncs van ser els Pets, l'any 2002, que varen aconseguir ser la cançó més votada per la gent dintre aquests premis Enderrock. Irem escoltant cada any, doncs, quina va ser la millor cançó de l'any. I amb les notes de la mala cara, Cristina, amb la teva sempre bona cara, explica'ns els que tindrem aquesta tarda al Far.
Amb bona cara, però m'agrada, el mala cara dels pets. Aquesta tarda al Far parlarem de llacunes, de zones humides, per saber doncs com estan al llarg del nostre territori i sobretot del litoral català. Per exemple, aquí parlarem amb Xavier de Quintana, que és el responsable del projecte Life Platera, i també amb el director Sergi Romero, el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. També parlarem avui de medi ambient i de com les portes, les noves portes de les barques d'arrossegament de la confraria de Palamós estan reduint l'impacte del fons marí en un 50%. Molt medi ambient avui en aquest programa que ens espera al Far de 4 a 6 de la tarda. No us ho perdeu aquí a Ràdio L'Escala, la vostra sintonia local.
Exacte. I d'aquí una estona també te tornem a escoltar, perquè parlaràs de vi.
Sí, avui ve en Rafel i toca parlar de vi amb el sommelier Rafel Sabadí, i avui, doncs, no avui us dic res. Escolteu i ja veureu de què parlem.
Perfecte. Doncs, Cristina, t'escoltem aquesta tarda, t'escoltem ara i te tornarem a escoltar demà.
Molt bé, i jo a la sopa. Que vagi bé, fins demà, petoients.
Passo el dia obrint com t'escobrins amb gust de saliva de les teves dents. Mala cara quan me'n vaig a dormir. Mala cara, el mirall em fa por. Mala cara, cada dia és pitjor. Oh, mala cara, sóc un home atrapat que s'amaga.
Els pets, amb aquesta mala cara, aquesta cançó que va ser la més votada de dins els premis On the Rock de l'any 2002, mala cara dels pets. Bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, fent camí cap a les 12. I aquest camí passa per la secció que ens porta la Montse Hidalgo, l'Un per Un. Avui amb una entrevista a David Orange, que ens presenta la seva novel·la negra, La xica del semàforo i El hombre del coche. Pot ser bastant interessant? Jo crec que sí. Vinga, l'escoltem.
Continguts en xarxa. Un per Un, amb Montse Hidalgo.
Una ment brillant que és capaç de fer ballar els números. Una història que a poc et va endinsant en un món fosc i sorprenent. Nascut a València fa 37 anys, aquest fisioterapeuta, llicenciat en comunicació audiovisual, ja fa temps que s'hi va llançar de ple a la seva gran passió, la d'escriure. Avui ens presenta La xica del semàforo i El hombre del coche. David Orange, què tal? Benvingut.
Hola, muchas gracias.
David Orange és nom artístic, que jo no sé si és un homenatge a la seva terra, lo de València Orange, o és que m'ha passat pel cap.
Podria ser, però David sí que és mi nombre real, lo que cambia és el Orange. No és a mi tierra, és en realitat a un gato que tuve muchos años, que era de un color así naranja, rojito.
Com Garfield.
Sí, igual. Y bueno, pues acababa de fallecer y pues una enfermedad así un poco dolorosa. Y bueno, coincidió en ese momento también y tuve muchas ganas de recordarlo. Y entonces pues dije que mejor forma que llevarlo, ¿no?, en el nombre.
Escriure era la seva gran passió de sempre. Com s'hi va llançar?
Sí, yo empiezo primero siendo un apasionado del cine. Desde que tengo uso de razón, me cuesta trabajo recordar un día en el que no haya visto una película, ¿no? Pero bueno, esta pasión rápidamente se traslada a cualquier historia y se traslada a la literatura. Entonces, soy un apasionado del cine, de la literatura, y lo que primero hago es escribir guiones. Y ya de ahí me paso a la novela. Entonces, sí que escribiendo llevo muchísimo tiempo y sí que esa pasión por ver se convierte en una pasión por hacer. Porque las historias que yo me imagino y vivo cada día, convertirlas en algo real y que todos puedan de alguna manera acercarse. Entonces, esa es la evolución que he seguido hasta que ya hace unos cuantos años, bastantes, que no pasa un día sin que escriba.
La chica del semáforo y el hombre del coche, ara s'ha dit en paper, però vostè és allò que molts anomenen un triomfador a les plataformes digitals. Com es fa aquest camí? Ara ja se sent consagrat com a escriptor, veient els llibres i tocant-los físicament?
Sí, que a nivel de un poco de percepción propia, sí que siento que estoy en otra fase completamente diferente y es verdad que las nuevas tecnologías permiten escribir un libro, publicar un libro, ¿no? Pero, claro, digamos que eso se queda a un nivel amateur, ¿no? Independiente. Pero esto ya es otro asunto, ¿no? Claro, cuando ya se fija en ti, en una editorial más como Planeta, ¿no? Que yo, lo cierto es que desde siempre, ¿no? Ya, no sé si ha sido casual o no, tiene que ver con mi novela, pero yo siempre había soñado con Planeta. Digo, esta sería la editorial que para mí me gustaría publicar. Y entonces cuando una vez te llaman y das el salto, realmente te das cuenta de que hay una diferencia abismal, es verdad, ¿no? Yo por eso lo recalco, ¿no? Es el mundo digital, es otro mundo diferente. Hay lectores digitales.
¿Lectors y lectors?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos
sí, sí.
lectors tenía?
Sí, no, la novela, pues una cifra cercana a... no sé si 15.000 lectores, una cifra, algo así, ¿no?
Una barbaritat.
Sí, sí.
Vostè va ser cap de cartell de les obres indies.
Eso es cierto, el libro, bueno, va adquiriendo mucha popularidad y hablando de las redes, ¿no? Y sí que es verdad que, pues, sí que de alguna forma aparece en el cabeza, como cabeza de cartel de las obras independientes. Y sí, eso es algo que en su día a día es gratificante y no deja de sorprenderte, pero claro, es muy gratificante cuando haces algo con una intención y ves que ese objetivo se ve cumplido, que el lector disfruta con lo que has hecho, pues claro, es gratificante, sí.
Doncs trenquem una mica el suspens, perquè encara no hem parlat de la història d'aquest llibre. És un thriller. I d'entrada l'escenari és Buffalo, als Estats Units. Per què allà?
Digamos que este thriller tiene varias subtramas. Una de ellas muy importante es una parte de novela negra. Hay unos asesinatos en serie muy particulares, con una investigación también muy, muy especial. Y aparte de esta subtrama, vamos a ver otras subtramas que no quiero desvelar porque quiero que el lector las vea poco a poco, pero... digamos que el entorno norteamericano le era más propicio. Yo, bueno, cuando empiezo a escribir la novela y a plantear primero los personajes, las situaciones, los conflictos que vamos a encontrar, me planteo el escenario, el marco, ¿no? ¿Dónde va a suceder todo esto? Y es cierto que aquí en España me encuentro un poco con la dificultad de la credibilidad, es decir... hay ciertas situaciones que a mí particularmente como escritor en España me costaba meterme. Yo necesito que cuando escribo con un personaje o de un personaje de un lugar, necesito meterme y sentir que un poco que estoy viviendo esa situación. Si no sucede, por así decirlo, si siento que eso no fluye bien, me atasco y lo dejo, ¿no? Entonces, hablar de este tipo de asesinatos en serie en España me resultaba a mí particularmente difícil porque lo veía un poco... que afortunadamente no es nuestro entorno natural, ¿no? Aquí en España asesinatos en serie hay muy pocos. Digamos que es algo muy, muy raro. Por lo menos la prensa no nos lo cuenta, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo tengo conocidos policías también de muchos años y un poco me informan también de todo esto y no sucede, por fortuna. Pero Y ya no solo eso, ¿no?, sino otras subtramas que pasan que el marco norteamericano le era más propicio. Digamos, para este thriller un poco así explosivo, le era más le sería más familiar al lector que sucediese ahí.
Doncs ens situem a Buffalo, als Estats Units, i trobem a Jack, el protagonista, que jo no sé si d'entrada té un trastorn obsessiu compulsiu, un home que és un crac de les matemàtiques, però clar, que estan posades al servei d'una feina molt actual, com la de broker, està movent els números per guanyar diners.
Sí, és verdad. Vemos que és un personatge muy atractivo, que la gente va a ver muy atractivo porque tiene muchas manías y sí, tiene, digamos, que una serie de tics, ¿no? Que él, rápidamente vamos a ver que en realidad, bueno, vamos a ver que esos tics, él, para él tienen un sentido. Eso es un poco lo que lo hace especial, ¿no? Para él esos tics no es algo compulsivo que hace de forma inconsciente, sino él lo hace conscientemente. Él hace esos tics porque él está todo el día contando un patrón que él, por así decirlo, utiliza para entender los números y cómo, por así decirlo, se articula todo en base a las matemáticas. Él vemos que trabaja como broker en un banco y estudia, bueno, esto es, por así decirlo, su actividad diaria, que estudia los patrones numéricos y cree ver un patrón en los índices financieros y bursátiles y bueno, esto es algo que realmente esta parte está inspirada en casos reales, ¿eh? Quiero decir, es verdad que la novela tiene una base real que para muchos igual es desconocida, pero luego tiene otra base más ficción, pero en concreto este tema de los análisis financieros por medio de las matemáticas, de la probabilidad, es algo que se está haciendo y se hace cada vez más, y es cierto, ¿no?, que hay matemáticos que son capaces un poco de prever, o sea, lo que vamos, de prever cómo se van a comportar los índices y qué pasará mañana y pasado, y claro, no quiero desvelar más detalles, pero es algo apasionante y a la vez que te da un poco de terror, ¿no?
Res millor que conèixer com es desenvolupa aquest llibre, deixant que el seu autor, que David Orange, l'obri, que esculli un petit fragment i, sisplau, ens faci la lectura d'unes línies.
Esa mañana no era como las demás. Jack lo sabía perfectamente. Esa mañana sería especial por diferentes motivos. Hacía tantos años que la vida no le sorprendía que le era casi imposible recordarlo. Él era quien controlaba el tempo de los acontecimientos. Él quien mantenía el orden de casi todo lo que sucedía a su alrededor. Pero esa mañana, para la que se había estado preparando desde hacía más de 2 semanas, se arriesgaría. Alteraría el milimétrico equilibrio para introducir una variable en la ecuación de su vida. Una que tal vez fuese el principio de algo nuevo, algo muy grande. El único problema era que para introducir esa variable tenía que eliminar.
Aquest és un llibre que pel lloc i pel que passa, pel ritme, pel tempo, si tanquem els ulls, podríem estar perfectament en una sala de cinema.
Sí, sí. La verdad es que sí. Es inevitable un poco cuando concibo la historia y cómo la voy a contar, contarla un poco como una película. Como bien dices, como si estuvieses en una sala de cine. Creo que un poco conjugar esas sensaciones, ¿no?, de lo que vemos en la tele con la literatura, la lectura, y que transportar al lector a ese sitio, ¿no?, que vea las imágenes, que las sienta. Sí, es verdad que para mí es muy chulo y crea una sensación al lector, una sensación de estar en ese sitio, de meterte dentro de la historia y no parar hasta el final.
La chica del semáforo y el hombre del coche, David Orange. Un placer, mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
La Montse Hidalgo, que avui amb aquesta entrevista a David Orange coneixíem aquesta novel·la negra d'aquest escriptor, La xica del semàforo i l'hombre del cotxe. Bé, 10 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música, aquest tema, aquest duet entre l'Idame i el cantant de Love and Lesbian, en Santi Balmes. El títol, Mentrestant.
perquè vull caminar, si em sento que puc volar, els peus a l'aire ni puc veure la ciutat. Parlàvem de lluitar pels nostres somnis, no quedar-nos adormits, batallar només al llit, ballar fins que acabi la nit, que si allà dalt hi ha un dios, segur no li caic bé. El meu germà passant un altre pèptac i ha sortit tot net. Aquestes coses fan pensar que la vida és massa curta per parar-se a dubtar. Ja no veig el sostre com una barrera de començar l'última a la carrera i acabar creuant la meta, de fer una mossegada i acabar la tarda entera, de convertir el vermell en verd, abraçar la Mariona i el Martí després de cada concert, de no tenir més contacte amb l'asfalt, sense por a la caiguda ni a fer-me mal.
No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat, no visc el somni d'un altre sidinauta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat, no visc el somni d'un altre sidinauta. I mentrestant jo vaig volant en lo constant, sóc somiana, no pensis tant, no. I mentrestant jo vaig volant en lo constant, sóc somiana, no pensis tant, no.
Ja només demano salut per als meus al·lots, clar que també tengo problemes a lot. No serveix de resplorar sota el sot, es tracta de brillar mig de la foscor com un lot. En sèrio, em preguntes què és lo d'imparable? Quan et tanquin portes, obrir hòsties la ventana. Sentir-se fora de control, cada cop que agafis la pilota sigui per marcar el gol. Em sento puedo volar, aquesta vida em sento espectacular. Si tens pasta, no hi hauries d'apostar, perquè venim de baix, però hi ha la intenció de doblar. Sembla que el que vam fer ayer valió la pena. Si t'afecta el que pensin de tots a més, els barrots són invisibles i estàs en plena condena. Ets l'actor principal i toca surti a l'escena.
No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat, no visc el somni d'un altre sidinauta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat, no visc el somni d'un altre sidinauta. I mentrestant jo vaig volant en lo constant, sóc somiana, no pensis tant, no. I mentrestant jo vaig volant en lo constant, sóc somiana, no pensis tant.
Mentrestant, de Lidame i Santi Balmes. I ara la cançó d'en Roger Mas i la Núria Graham amb el títol Jordi.
Mentre caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona lament esplenia pel seu jardí.
Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc s'és reservada, que s'assi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Per valls i muntanyes sense repòs, cavall que nit i dia, per arribar a temps a la cort, a implorar per la seva vida.
En Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor rara, que s'assi cèrvols al bosc de
com el cant d'un ocell, una matinada clara.
Jordi,
dona em sap greu. No hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc ser reservada, que saci cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada. Si cèvols al post del rei i els vengué per la contrada.
Que no hi ets, busco respostes en lloc que he callat per por a no trobar-te. És que no hi ets, et busco en la nit jugant a fet i amagar amb les estrelles. Els esquemes del meu cap escapen, no té sentit perquè has marxat. Li falta la peça que em va regalar i et podim rolir. I els esquemes del meu cap escapar no té sentit. Perquè has marxat. Perquè has marxat.
El més calent a l'Aigüera.
Era la cançó estrella que ens portava la Folí. I amb aquesta cançó hem arribat quasi ja a pocs segons del punt de les 12. I és aquell moment que ja donem pas al que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Des d'ara fins al punt de la una, aquesta segona hora del mes...